Bé, avui és una festa d'alegria perquè és un aniversari. Algú va néixer l'any 36 dels que hi ha aquí? Tots són jovenets avui. No n'hi ha ningú del 36. Bueno. No, tots joves, tots joves. No, no, a veure, que 77 anys són 77 anys en plena joventut, sort que ara li faran un lifting a la biblioteca i bé. Bé, la vida sempre gira al voltant de la dualitat, entre dos punts oposats. Així és que avui ens trobem amb les dues típiques notícies, la bona i la dolenta. La bona és que la biblioteca no tancarà per causes de les retallades, sinó que finalment, i aquí el senyor Batlle hi té alguna cosa a dir a fer, s'ha aconseguit el pressupost tan esperat per les obres. La dolenta, clar, és el tancament, que haurem de prescindir del personal, que els trobarem a faltar, i de l'aire de cultura que respira aquí dintre. Bé, la història d'aquesta biblioteca ha estat sempre estretament lligada al poble i es pot dir que ha bategat el seu ritme. I tant és així abans del 36 té una prehistòria, hi ha la història i la prehistòria. I aquesta prehistòria va començar l'any 84, 1884, mireu si anem enrere, segur que no hi ha ningú que va néixer l'any 84. Veus que el temps passa, i nosaltres ens en anem. Malauradament. Doncs, quan Víctor Balaguer va fer una sessió de 600 llibres, que aleshores ell sobretot estava a Vilanova, però també va pensar en Sitges, aquests llibres es van posar en un armari de la primitiva casa de la vila i es va iniciar el que podia ser la primera biblioteca popular, que crec que el primer bibliotecari va ser en Gaietà Benaprés, crec. Però bé, va ser una cosa molt improvisada que va caure en l'oblit. Anys més tard es va reordinar i es va tornar a inaugurar, però bé, hi va haver... va ser el primer inici. Van haver de passar molts anys quan la Mancomunitat de Catalunya va decidir obrir biblioteques a diferents pobles de Catalunya. Per aquesta ocasió, Eugeni d'Ors va venir a Sitges per posar-se d'acord amb l'Ajuntament i trobar un lloc per obrir aquesta biblioteca popular. No es van posar d'acord, assumptes de comptes, i aquest projecte va quedar aparcat, crec que encara fins 4 anys més tard. Aleshores, 4 anys més tard, i estic parlant de l'any 22, 1922, es va proposar de demanar la cotxera a la família Vidal Quadras per instal·lar l'escola de Forja i la biblioteca. Aquesta escola de Forja era una iniciativa de Miquel Utrillo que havia de ser per commemorar les bodes de plata del Cau Ferrat i, a més, havia de posar, si hagués dit, escola de Forja Santiago Rusiñol. Aquí potser... Bé, això tampoc es va fer, no es van posar d'acord. Després es va parlar de fer-la al carrer d'en Bosch, tampoc es va fer. A veure, jo com que enrono una mica amb tothom, sobretot els que saben coses, en Genís Montaner em va dir que en Joaquim Folch i Torres, com que era molt amic d'Utrillo i de Santiago Rusiñol, va voler... Bueno, era el director dels museus de Catalunya, i a través dels museus volien cedir la col·lecció de forja i de ceràmica per completar la del Cau Ferrat. Es va entrar en tractes per ampliar el Cau Ferrat, clar, això havia de ser cap al Maricel, doncs es va entrar en tractes amb els hereus d'Enduring, i bé, i també per agafar la casa Utrillo per posar la biblioteca. Amb la intervenció d'en Venturi i Gassol, finalment l'Ajuntament va signar un contracte de lloguer amb opció de compra. A veure... Finalment, anys més tard, el 14 de juny del 36, 2 anys més tard d'aquest contracte, avui fa exactament 77 anys, doncs, i 82 de la mort de Rossinyol, bueno, 82 i un dia, perquè sembla que va morir el 13, es va inaugurar l'ampliació del Cau Ferrat i la Biblioteca Santiago Rossinyol. Tots els diaris van portar la notícia. Si cas, el que ha explicat, el que ha llegit la Laura, aquí són fotografies que he tret del llibre d'en David Jou i Andreu, i ho he volgut posar així, és que tots ho veiem. Són tots fotografies tretes del llibre. Això va ser el dia de la inauguració. Doncs els diaris portaven la notícia i una cosa per afegir-hi és que la publicació L'Esplai ressaltava la importància d'aquest acte en el món de la pintura, ja que s'havien reunit al Maricel tots els grecos de Catalunya. I tal com digué el doctor Roger Raventós en el seu discurs, Sitges tenia els braços oberts a tots els catalans i els esperits selectes, i des de llavors podia anomenar-se la vila dels museus. Aquí veiem a la foto, d'esquerra a dreta, hi ha el senyor Roger Soler, Josep Roger Raventós, Salvador Olivella, que era el batlle, Lluïsa Denís, que era la viuda de Rossinyol, Ventura Gasol, Joaquim Borralleres, Jordi Rubió, Balaguer, Maria Lluïsa Gansenuller, Pilar Casas i Robert i altres. Malauradament, això passava l'any 36. I després de la inauguració va esclatar l'alçament militar i l'Ajuntament va decidir tancar la biblioteca. David Jou ens explica en el seu llibre. Tothom recorda encara el gran desgavell de tot ordre que va projectar-se damunt la nostra terra en aquells dies. Invocant les més absurdes i rudimentàries raons, varen desaparèixer per sempre, indistintament, de la manera més lamentable, vides, objectes d'art, arxius i documents de gran valor. Després d'uns dies, la biblioteca reobria les portes, reprenent l'activitat dintre una normalitat raonable. Si tenim en compte que la parròquia, el santuari del Vinyet i el convent de les Mercedàries, després de ser saltats i saquejats, es transformaren en magatzems i caserna de milícies. L'hotel Terramar en hospital de sang, el Prado Suborense en casa del poble, el Retiro en Ateneu Popular Proletari. En canvi, el Maricel, com que era propietat d'un ciutadà americà, això en Joanillo ho sap molt bé, crec que van pintar la bandera americana al sostre, evitant bombardejos, a l'entrada van posar que era propietat d'un americà i va quedar protegit. Aquestes activitats van acabar l'apropar-se a les tropes del Franco quan va entrar el general Yagüe a Sitges. S'iniciava un llarg període de clausura i al final dels somnis i anhels dels fundadors de la biblioteca. Tots els llibres que poguessin semblar contra el règim o estat escrits en català van ser retirats, és a dir, depurats, com bé ens ha explicat la Laura. David Jou diu: la persecució del català fou implacable i l'eliminació de tot allò que podia recordar els fets, la gent i els noms que fins feia poc es consideraven normalíssims d'estar per casa de tota la vida. Bé. Tot això encara es va allargant el temps, perquè encara van anar venint controls, treure llibres, tot que ja n'hi havia pocs, i fins l'any 44 encara es va fer una última revisió i encara es van endur llibres a la Central de Biblioteques de Barcelona. Bé, en aquest temps, ja de temps de la dictadura, van arribar, a veure, van començar a arribar revistes, algunes eren enviades dels consolats dels països que participaven a la Guerra Mundial, i més que res propagandístics, i molt més tard van començar a arribar els primers llibres. Però imagineu-vos que els primers llibres eren, per exemple, Relación Histórica sobre Tánger y su incorporación al Estado Español, o llibres relacionats al glorioso movimiento y el Estado Nacional Sindicalista. Bueno, això eren les novetats que arribaven. per Sant Jordi. Bé, per fer conferències, per tot el que es volgués fer, s'havia de fer una detallada informe, demanar permisos i permisos i posar el guió complet el que es volia dir. La comissió del local de l'Abat Oliva, amb motiu de l'entronització de la Mare Déu de Montserrat, van voler fer un seguit de conferències, van fer totes les sol·licituds i sense esperar que arribés la contesta, doncs van fer la primera conferència que es titulava l'Abat Oliva, fundador del monestir de Montserrat. I pocs dies més tard arribava la resposta denegant el permís, ja que aquesta conferència volia ser feta en llengua vernàcula. La segona conferència ja es va haver de fer en castellà i va provocar bastants problemes a la biblioteca. Bé, al cap de 10 anys d'estar en règim de lloguer, hi ha com dues versions. Una que els Deering, els hereus del Deering, que la Marion Deering i el seu marit en Chance McCormick, van decidir pujar al lloguer, aquestes revisions. També es diu que l'Ajuntament tal vegada també va deixar de pagar. I llavors van exigir el pagament i de no complir el contracte s'havia de desallotjar la biblioteca i l'ampliació que s'havia fet del Cal Ferrat. L'Ajuntament va demanar ajuda a la Diputació que es fes càrrec del lloguer i la resposta de la Diputació va venir ràpida i breu: desallotgeu i marxeu. O sigui que jo no sé on van anar a parar els grecos, que es veu que encara hi eren. Això m'ha quedat una mica, un dia ho investigaré què es va fer, perquè sembla ser que tots els grecos, fora dels dos grecos que pertanyien a Rossinyol, això m'ha quedat encara per saber, però la qüestió és que tot es va buidar. Aleshores, amb tota urgència, les bibliotecàries van haver d'empaquetar i en 100 dies ja estaven instal·lats als baixos de la Casa Llopis. Allà, amb problemes d'il·luminació, d'espai, inclús es va haver de canviar l'horari d'obertura a causa de la llum, havien de treballar a les hores de sol, vull dir que també és curiós. Però bé, eren temps de dificultat econòmica i l'Ajuntament sembla ser que no se'n podia fer càrrec. Allà hi vam romandre durant 8 anys i el que va passar és que amb l'ampliació i les obres del Museu Romàntic els hi van dir: bueno, necessitem aquest espai. Altra vegada van haver d'empaquetar 8.000 i pico de llibres, anar-se'n. El cas és que aquesta vegada no tenien on anar i d'aquesta manera Sitges es va quedar 3 anys, tristos anys, sense biblioteca, sense cultura de biblioteca. Bé, aquí, ja va ser l'any 54, aquí, resulta que l'any 54 es mort el gendre de Deering. I què passa? Que finalment, aleshores, aquest senyor té molt a veure aquí a Sitges i se n'ha parlat poc, però se n'hauria de parlar una mica més perquè va... un altre dia. Doncs aquest senyor és mort i llavors es poden vendre. També es podria pensar que com que era molt d'això, és igual, li havien posat alguna clàusula que no s'ho podia vendre en vida, perquè no s'aprofités de la venda. Doncs finalment, aquí Vera es diu, sí, que va ser aquest, que va ser l'altre, però no, es mort aquest senyor i venen. Finalment, fan aquest acord, aquesta vegada ja no té res a veure amb el contracte d'abans, que era 1 milió i pico, ara són 2,5 milions de pessetes, que es ven, s'ha pujat més del doble, això és la carestia de la vida, no? I bé, aleshores, després de molta insistència, al cap de 2 anys, finalment la biblioteca torna a la Casa del Trillo. Finalment havia trobat un lloc estable i encara hi és. A partir d'aquí, les coses ja només havien d'anar millor. Com, per exemple, en Joan Antoni Samaranch, amb la seva intervenció, es va fer l'ampliació al primer pis, a la Casa del Trillo. L'any 78, la senyora Amèlia Togores, viuda d'Antoni Samir, va fer la donació particular que constava del seu marit, que constava de 4.000 volums. I el 81, coincidint amb els actes commemoratius del 50è aniversari de la mort de Rossinyol, 45 de la biblioteca, es va inaugurar la Sala Utrillo, contenint un valuós arxiu l'arxiu Trillo adquirit per l'Ajuntament. Bé, si avui mirem el recorregut i les zigzagues que ha hagut de fer la nostra biblioteca per continuar fomentant cultura, vist així, a vista d'ocell, podem pensar que la biblioteca ha sigut una mica la ventafocs del conte, una mica la germana pobra. Però el fet és que no només la cultura, sinó que sempre han faltat recursos per tot, però vaja, potser perquè és el que a mi em toca, trobo que la cultura s'hauria d'invertir més, però no dic res, no dic res. Borreu això. Bé, potser precisament ara, mirant enrere i en reconeixement a totes les persones que amb una gran voluntat i determinació han aconseguit que la Biblioteca Santiago Rusiñol celebri avui els 77 anys, podrem prendre un nou impuls per fer una ferma projecció de futur.